TDT comença el tercer temps. Tercer temps.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 0-5 al camp del Llevant, un dels equips revelació de la temporada. 3 gols de Messi, un de Suárez, el que obria el marcador, i el que l'ha tancat, el de Gerard Piqué, que aquesta temporada ja n'ha fet 5. Un resultat destacable i que mereix també una anàlisi a partir del joc desplegat per l'equip, que s'ha vist sorprès per la baixa de Semedo, fet que ha obligat Valverde a canviar el sistema. Ho analitzem amb les conclusions del Ricard Torquemada. Ricard, què t'agrada?
M'agrada el pla d'emergència de Valverde. Crec que ha estat una molt bona decisió i que obre el registre tàctic. Veure Valverde amb un altre dibuix, sense, diríem que, traumes, pels problemes de Semedo, que només havia utilitzat el Bernabéu en aquella Supercopa post-Neymar, i veure que l'equip l'ha interpretat bé és una molt bona notícia. Vol dir que l'equip l'ha entès, que l'equip ha reassumit rols. Per exemple, Dembélé ha estat en un rol molt poc habitual en ell i s'ha esforçat defensivament. Els tres centrals s'han entès molt bé i han entès molt bé la superioritat numèrica sobre Morales i Boateng per intentar, diríem que, desactivar-los quan el Llevant ha generat moltes situacions a prop de l'àrea. Els tres migcampistes potser no han tingut control, però han estat molt atents en guanyar duels directes, en guanyar pilotes dividides, en recuperar pilotes en la pressió. Recordem que hi ha hagut més d'un gol que ha arribat a la pressió. Hi ha una recuperació de Busquets i una recuperació de Rakitic en pressió de Busquets, és a dir, el mig que m'ha treballat bé, i Messi i Suárez han marcat diferències. És a dir, el que generava la situació, el pla d'emergència, diguem que gairebé tot ha estat positiu. Alba ha donat un gol en una arribada per la banda esquerra com a carriler. És a dir, totes les coses des del punt de vista de rols diferents han fet que les versions individuals milloressin, no? I crec que ha estat una bona decisió pel context, perquè el Llevant és un dels equips que juguen amb tres centrals i crec que ajuda molt contra equips així jugar amb el mateix dibuix i fa més cosa més fàcil algunes situacions. I en general crec que, tot i que el partit no ha estat ni molt menys rodó, ara en parlarem, crec que veure Valverde intervenir per una qüestió d'emergència, intervenir bé i que l'equip ho paeixi amb tanta naturalitat, és una gran notícia tàctica pel Barça.
No sé si aquest partit no del tot rodó el començarem a intuir amb aquests dubtes que et pregunto, què t'ha fet dubtar?
Sí, tinc dubtes sobre les fases de poc control, i no són només d'avui, crec que en algun altre partit ja n'hem parlat. O sigui, una cosa és que el rival pressioni dalt, que et proposi que aprofitis els espais que concedeix, que jugui a camp rival, com deia el Marc Domènech, ara confirmarem les dades, però en principi s'ha jugat molt més a camp del Barça que no pas del Llevant. Messi i Suárez han marcat diferències amb aquestes transicions. Per tant, diríem que el partit convida a fer el que ha fet el Barça. Però és veritat que a la primera part, quan el partit no està decidit, hi ha moments en què el Barça hauria d'haver alternat això més amb més fases de control. I hi ha molts partits on el Barça necessita alguns moments de control i no els té. És veritat que quan no juga Artur és més difícil, perquè Arturo Vidal estira, perquè Messi Suárez estira, perquè Dembélé estira, és a dir, hi ha pocs, i perquè Busquets i Rakitic equilibren, però no hi ha ningú que marqui un altre ritme de joc, no? Seria un equip perfecte, és veritat, el Barça, però hauria d'intentar alternar moments de control a moments de vertigen. Si no, tot depèn de marcar diferències. I és veritat que Messi i Suárez ajuden molt a marcar diferències i a fer guanyador al Barça en aquest cara a cara, però de cara a compromisos futurs i moments transcendents, el Barça també ha de poder domar la bèstia i agafar les regnes, diríem, del partit per controlar què es vol fer en cada moment.
Hi ha alguna cosa que no entenguis?
Sí, no entenc com el Barça rep tants xuts. Quants, Carles?
Doncs finalment han estat 14.
14 xuts.
6 entre els 3 pels 7 fora i un altre va ser.
Són massa xuts que ha aconseguit el Barça al Llevant. És veritat que el Llevant té una vena ofensiva, que té molts jugadors que miren porteria, que és un equip molt vertical i un equip que li agrada atacar, però... I és veritat que el Barça no ha rebut cap gol, que això és notícia, crec que és el tercer partit consecutiu, no?, que no rep gol.
Sí, sí, i això no passava des del mes de març de la temporada passada.
En Lliga, oi?
Sí, en Lliga.
Que és una molt bona notícia, però és veritat que Ter Stegen ha estat molt bé i que els tres centrals han estat a gran nivell, que Rakitic, quan ha hagut de jugar de central, també ha reaccionat bé, però diríem que les diferències al marcador s'han donat per l'alt rendiment del Barça a les àrees. El Barça ha estat millor que el Llevant, és una evidència, però ha necessitat de la contundència per fer la golejada. I crec que el Barça ha d'anar corregint. I això també s'aconsegueix vinculat a la falta de control, no? Com més junt estigui l'equip, més fàcil tenir control, més fàcil defensar-se bé, atacar bé. Com més estirat és el partit, i aquest partit ha estat d'intercanvi de cops en algunes fases, és veritat que el Barça ho ha acceptat, doncs el Barça rep xuts. No és un bon camí rebre massa xuts. I aquests números d'avui contra el Llevant s'haurien de corregir ja urgentment per l'eliminatòria de Copa.
Doncs aquests són els tres punts, les conclusions del Ricard després d'aquest 0-5 del Barça al Ciutat de València, líder d'aquesta primera divisió i líder, passi el que passi, ja fins i tot en la jornada de la setmana que ve, abans de l'aturada per Nadal. Entenc que encara no han sortit els entrenadors, Sònia?
No, encara no.
Tampoc cap jugador a la zona mixta.
Plena de periodistes, però encara cap jugador hi ha aparegut.
Esteu còmodes avui?
Perfecte.
Molt bé, doncs de seguida reprenem el fil d'aquest tercer temps per analitzar aquesta victòria clara i contundent del Barça-València.
La transmissió d'en Torquemada.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
I avui a casa nostra, de fet, rebem algú que també és casa seva, perquè avui el nostre convidat postpartit és el company de Catalunya Ràdio, Roger Escapa, el director del suplement, i avui l'home de Catalunya Ràdio en aquesta marató de TV3 i Catalunya Ràdio que s'està celebrant encara a aquesta hora. Roger, què tal? Bona nit.
Hola, Bernat, bona nit. Hola, Ricard, com esteu?
Com estàs? Com ha anat el dia?
Doncs mira, ara aquesta hora he de confessar que estic mort de cansament, però molt, molt emocionant. Estic mort de cansament perquè és una nit que m'ha costat molt dormir. La veritat, estàvem nerviosos, feia molts dies que preparàvem aquesta marató que arrencava el suplement. I ara ja he arribat a casa, més, o sigui, aquesta tarda també s'ha de TV3 perquè m'ha donat la possibilitat de presentar també algun contingut al plató. He entrevistat l'Antonio Franco, que ha estat molt emocionant. I ara acabo d'arribar, tornant amb el cotxe, us escoltava, sentia el Bernat com narrava els gols del mes, i arribo aquí, veig que ja anem pels 7 milions d'euros i encara és força d'hora. Vull dir, és un
per 7?
Acabarà...
Doncs escolta'm, quan hem començat la transmissió estàvem en poc més de 4. O sigui, gairebé s'ha duplicat.
No. Acaben d'actualitzar el marcador, ja anem pels 7 milions d'euros.
Que bé.
Crec que avui el programa de la tele s'acaba cap a la 1 de la matinada. Anem a molt bon ritme, però calen encara més diners. 905-50-50, ja ho sabeu.
Mira, en concret són 7.012.984 euros.
Correcte, correcte. Aquesta és la dada, però aquest és un marcador que, evidentment, les hores del vespre és quan més audiència hi ha, quan més espectadors ens miren, i, per tant, això encara pot créixer molt. Jo crec que anem camí de rècord, no em vull avançar, però l'any passat no es va arribar als 10 milions, però aquest any ho superarem. Evidentment, el càncer és una malaltia que ens afecta molt a tots, de més a prop o de més lluny, però tots tenim persones properes que ho han tingut, tots coneixem casos, i avui ha estat un programa molt emocionant del suplement i de tota la casa, perquè evidentment, ho hem notat amb molts oients, molts comentaris i molts inputs que acabar rebent, però he tingut temps d'escoltar-vos, I puc fer un comentari futbolístic o no?
Home, i tant.
Bueno, pots fer un futbolístic? Estàs obligat, de fet,
Comentari de text, de la transmissió, de tot el que vulguis. Això és no, cosa teva.
Jo he de confessar que aquesta... Sí que avui que hem guanyat 0-5, que tot fantàstic, que som líders del que vulguis, però si a mi em passa una cosa aquesta temporada, és que m'ho passo millor escoltant la TDT que no veien el Barça.
És a dir, això que diu el Roger no és la primera vegada que ho sento aquesta temporada, també us ho dic.
O sigui, m'ho passo millor escoltant-vos, o sigui, com el Bernat narra els gols, com el Torqui recull i fa tota la reflexió, i, o sigui, bueno, porteu infinitament més vosaltres que no el Barça al terreny de joc.
Però això vol dir que t'està avorrint aquest Barça? O què li trobes a aquest Barça que tothom li posa aquest però?
Doncs, a veure, a mi em passa una cosa, i és que jo m'he criat amb la postadolescència del Guardiola. I això
ja no torna.
Els que veu passar fam durant molts anys... Jo m'he criat com si m'he fet gran veient el millor Barça de la història.
Això no se supera, Roger?
I això no crec que se superi, però clar, evidentment, o sigui, té molt mèrit i evidentment es van guanyant títols, i a mi el Suárez m'encanta, i el Messi continua sent, i té molts bons jugadors, però clar, o sigui, llavors no ho tornarem a viure mai. I quan t'has acostumat a esmorzar caviar, doncs després menjar magdalenes no t'agrada tant.
No. Home, el que passa és que, clar, vist així, no sé com t'ho farem. Vull dir... Clar,
No, en sóc conscient, sí. Però mira,
que aquesta és una situació que tu, que ets jove, imagina't el que et queda per davant.
Sí. També dic una cosa, és a dir, en el debat de Dembélé sí, Dembélé no, m'agrada més Dembélé que Valverde, també t'ho dic.
T'agrada més Dembélé que Valverde, gran titular aquest, eh?
Sí, no sé. Amb el futbol crec que s'ha d'arriscar una mica, no? Si no, tot és molt avorrit.
I per què t'agrada Dembélé?
Perquè té coses que la resta de jugadors no tenen, i al Barça li falta aquesta xispa a vegades. I veus, clar, el golaç que va fer l'altre dia a la Champions és impressionant, no?
Sí,
és
senyor.
6 minuts de partit fa aquell gol, i dius, bueno, mira, el debat queda...
Com li deia el Bernat, ja podia anar a dormir, vull dir... Entre gol i dormir, vull dir, va fent.
És poc racional, eh? Vull dir, aquesta admiració, perquè a vegades, clar, has de planear el treball i però clar, quan es tracta d'un joc o d'un esport en què prima tant el talent, clar, té un talent que la resta no tenen, però sí. No, no, personal,
no, però tens raó que, i ara el Bernat ho deia, que el Barça ha guanyat 0-5 al Camp del Llevant, i que tinc la sensació que des de les meves conclusions a qualsevol comentari té un punt com de sí, però, el però aquest que deia el Bernat. Jo no sé si som nosaltres ja que ens hem posat molt llepafils, o no, ja, no sé, a vegades costa trobar el punt d'equilibri.
Sí, no ho sé, però bueno, aquesta lliga la guanyarem, jo crec,
Ah, sí?
Sí, aquesta lliga la guanyarem, i la Champions ja ens porta més.
Però tu ets dels que, tu ets el que guanya la lliga, li dona valor, o ja no... O ja ha passat...
Home, jo tinc ganes de la Champions, la lliga ja... Jo l'he vist guanyar moltes vegades, la lliga.
Doncs escolta'm, arriba Valverde a la sala de premsa. Gràcies, Roger, per ser-hi. Ja saps que això és casa teva. I descansa.
Truqueu.
Sí, digues el número.
905-11-50-50. Una abraçada a tots.
Adéu, Roger.
Una abraçada.
Ens passen el micròfon. Com valores l'aposta, com t'ha sortit l'aposta per la defensa de 3? No sé fins a quin punt valores repetir-la més sovint, aquesta aposta, i fins a quin punt ha estat condicionada pel contratemps de la lesió de Semedo, o ja la portaves pensada abans?
No ha estat condicionada absolutament. La verdad es que no es una... Ha sido una solución que yo había manejado alguna vez cuando hemos tenido alguna lesión de Sergi anteriormente, y veía que en esa posición, de la misma manera que en el lateral izquierdo podemos manejarnos jugadores del B con los nuestros, en la posición de lateral derecho tenemos ahí, pues bueno, no tenemos un comodín, por decirlo de alguna manera, que podríamos ajustar ahí. Salvo coger a un jugador del medio campo como Rakitic, como Arturo, que pudiera jugar allí. Entonces, pues bueno, he optado al final por hacer la defensa de tres, lo cual significaba que teníamos que estructurar un poco todo el equipo. porque nos faltaba igual un poco de profundidad por la derecha y meterle ahí a Usman, claro, con un trabajo defensivo, nos cuadraba un poco también por cómo jugaban ellos y bueno, lo hemos decidido así, pero ha sido todo de, bueno, la baja de Nelson ha sido esta mañana, o sea, pensábamos que iba a jugar, entonces, bueno, nos ha costado porque ellos nos apretaban fuerte, porque ellos están habituados a un esquema además de salir a la contra muy rápido. Hay que olvidar que aquí hace unos meses nos metieron cinco goles y tenemos que controlar esa situación de contraataques de ellos y bueno, también pues esa posición a veces de Dembélé en el centro, y luego en el medio campo pues nos costaba un poco porque esos mecanismos no los tenemos ajustados de la misma manera que cuando jugamos de otra manera, sí. Pero bueno, poco a poco nos hemos ido haciendo con el juego, ellos iban arriesgando y nosotros les íbamos castigando y al final hemos controlado absolutamente el juego el segundo tiempo.
Bona nit, Ernesto, Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio. Ara que parlaves del canvi de dibuix i deies ens quadrava perquè ells també ho fan, quan et trobes un equip amb tres centrals com ells, què et dona, diríem, que replicar el dibuix? És a dir, què et dona trobar-te dos homes per banda, tres centrals, tres campistes? T'ajuda l'equip a ajustar algunes coses?
Como hemos jugado nosotros, sí. Hombre, lo que haces es, hay muchos equipos que lo hacen, lo que haces es igualarte, ¿no? Parece que te igualas y dices, bueno, dejas dos delanteros con los tres centrales de ellos, el contrario hace lo mismo y parece que cuadra todo, ¿no? Es más simétrico, pero no es luego tan sencillo. En el fondo, a mí no me gusta mucho hacerlo, porque más que nada lo que quiero es dar confianza a lo que llevas haciendo más tiempo y aparte que la clave está luego en ver quién domina el juego, quién es el que es el dominador del partido. Lo que pasa que el Levante también hay que tener en cuenta que aunque juegues con cuatro tienes que dejar siempre gente dispuesta en las vigilancias porque tienen jugadores arriba, encima nos han puesto a Boateng porque el año pasado nos hizo tres goles, que es rapidísimo, tienen a Morales que es una pasada de jugador, que te pilla con espacio y es fortísimo, igual que los dos carrileros de ellos, y nosotros tenemos que estar atentos a esa situación, bien con cuatro, bien con cinco. O sea que con cinco, pues bueno, con tres, al final siempre parece que las vigilancias cuadran más y ahí hemos estado bien, a pesar de, ya digo, que ha habido un momento en el primer tiempo en el que ellos nos apretaban y teníamos cierta dificultad.
Nadia Tronchuni, del País. Sabíamos que Luis Suárez estaba en un momento físico delicado por sus problemas con la rodilla. Se especuló incluso que pudiera parar hasta pasadas las Navidades y hoy entre él y Messi han decidido el partido. No sé si puedes valorar en qué situación está físicamente y cómo lo has visto.
No, él está bien. Ya la semana pasada participó contra el Español y lo hizo bien. Él está perfectamente. No, bueno, es verdad que tenemos que tener un poco de cuidado con él, pero no ahora, sino ya desde hace unos meses. Y bueno, su rendimiento está ahí. Yo creo que salta a la vista.
Mister, buenas noches, enhorabuena. Bueno, no sé si los calificos para Messi se acaban ya. El año pasado no pudo venir, sí que era verdad que la liga ya estaba acabada, pero hoy viene, son 19 goles en 17 partidos, si no nos equivocamos. ¿Cómo se califica este chico ya?
No sé, pero no sé, digo que no sé porque desde que he llegado a este club es la pregunta más repetida. Y claro, hay un momento en el que ya, dices, oye, pues que ya no sé. Me encantaría que se me ocurriera algo cada día, pero no lo sé. Pero bueno, ser ese jugador que nos hace jugar, que mete golazos, que todo eso, ¿no? Que da asistencias, que el juego pasa por él y lo aclara, pues, y nosotros tenemos la suerte de estar con que esté en nuestro equipo, pues disfrutarlo.
Vale, ¿estamos? Gracias.
Sí, muy bien, gracias.
Bé, doncs, roda de premsa curta. Queda clar que ha pres la decisió dels tres centrals una mica contra cor, eh?
Sí.
Que no li agrada canviar, que vol donar, que té confiança en allò que fa de manera ordinària, que tot i que li ha quadrat, sobretot en les vigilàncies ofensives sobre Boateng i Morales, com si una mica forçat, no?
Sí, sí, vaja, és que ho ha dit clarament, que ell sempre es partidaria a mantenir el seu propi guió i d'imposar-se en el joc. I a mi m'ha semblat entendre entre línies que s'ha plantejat l'opció de Rakitic
i Arturo Vidal
com a lateral dret i sí. No li ha fet el pes.
Sí, perquè diu que li faltaria a profunditat a l'equip per dintre, perquè ai, per fora, perquè si Dembélé juga amb el 4-3-3, com que Messi és la banda que Messi abandona, perquè en el 4-3-3 Dembélé és a l'esquerra, clar, tenir Arturo Vidal o Rakitic com a lateral dret frenava molt aquesta profunditat, no? Ho ha raonat bé. El que sí que em fa enrere del que jo li deia al Bernat durant part del partit, que li deia, home, si això va bé, mira, hem integrat un nou dibuix. Res, no, emergència no, pura, no. Pura i dura, Bernat?
Sí, i el que m'agradaria saber és com pot lesionar-se un jugador...
Home, potser... O sigui, acaba bé l'entrenament i després a la tarda comença a notar alguna molèstia.
Piqué,
no?
Piqué ha dit que havia notat algunes molèsties a l'últim entrenament.
Sí, a mi em constava que ahir l'entrenament el va acabar bé i Valverde ha dit que la decisió de fer el canvi és d'aquest matí.
D'aquest matí, sí. Potser s'ha llevat
segurament
amb el genoll inflat, alguna cosa així.
Provocat de l'entrenament d'ahir i que quan va marxar ahir al vespre no en tenia constància. El cos tècnic ha semblat això, vaja.
Sí, sí. Al Barça ara li queda només un partit abans de Nadal, que és el de Lliga contra el Celta dissabte.
Sí, 2:15.
Veurem què passa amb Dembélé, amb Semedo, però si no es pot recuperar, no sé si Sergi Roberto sí. Arriba a temps.
Ha participat als últims entrenaments i...
Sí, en una setmana
podrà Valverde recuperar la línia de 4 i més amb la urgència que fa la sensació que vol recuperar-la, no? Vull dir, després del que ha passat, queda clar que no és gaire partidari de donar continuïtat a aquesta solució d'emergència, sinó de recuperar l'ordre. Bé, hem sentit Valverde, ara d'aquí res sentirem més protagonistes.
Saps aquest missatge de...
Hola, ja ha nascut i pesa 3,8 kg. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici, assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Avui al Ciutat de València hi havia un espectador de luxe a la llotja. És el president de la federació, Luis Rubiales, que ha valorat el partit així.
5-0, ha sido un castigo tremendo. Porque el Levante ha jugado una primera parte muy, muy buena, ¿eh? Después, claro, con el 2-0 llega el descanso y nada más empezar la segunda parte te meten ese tercer gol y ya se hace cuesta arriba. Pero creo que pese a lo rotundo del resultado y a la magnífica, a la calidad tremenda que tienen los jugadores del Barça, Levante también ha hecho un partido, sobre todo en la primera parte, muy serio.
Aunque uno es presidente ahora de la federación y ya queda lejos los tiempos del césped, ¿acaba uno empatizando cuando ve lo que ha sucedido hoy aquí, acaba uno empatizando también con los jugadores del Levante?
Hombre, a mí me ha tocado alguna que otra vez
por eso.
Llevarme una goleada de esta, también ganar o empatar, ¿no? con equipos importantes, pero creo que la afición de Levante se ha ido satisfecha con su equipo, han ovacionado a los jugadores al final y bueno, se ha visto un magnífico partido que, hombre, que quizá con el 3-0 tan temprano en la segunda parte ha quedado un poquito más descafeinado, pero creo que tiene que sentirse orgullosa la afición de Levante de su equipo.
Bueno, volvemos al modo presidente de la federación, porque salen muchas noticias de la federación últimamente y una de las últimas ha sido la elección de la final de Copa. Esta vez no habrá que esperar hasta tan tarde, ¿no? Porque va a haber un concurso para además unificar todas las finales, Copa del Rey, Copa de la Reina, Fútbol Sala, ¿no es así?
Sí, así es. Vamos a presentar las bases seguramente ya esta semana, porque hay muy poquito tiempo, ya que la intención es que a final de enero sepamos dónde va a ser y así todavía... no haya ningún finalista o un semifinalista que esté muy avanzado, que, es decir, no se va a saber.
¿Finales de enero, después de cuartos sería?
Sí, sí, después de cuartos, entre cuartos y semifinales, antes de que empiece las semifinales, esa es la intención. Y es verdad que nuestra intención es o agruparlo todo, todavía estamos planteándonos si hay posibilidad de fraccionar, quizá el fútbol sala, vamos a ver cómo lo hacemos, pero bueno, lo importante es que se sepa con tiempo y que todo aquel que quiera concurrir y que se den las circunstancias y que pueda albergar un evento de estas características pueda acudir a pedirlo, ¿no?
¿Concurren ciudades o concurren estadios, clubes?
Se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Y hoy aquí me lo han preguntado, ¿no? Porque Valencia seguramente será una de las que quiera acudir y bueno, están planteándose crear un consorcio entre diferentes, es decir...
¿Unas en un estadio y otras en otra?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Nosotros estamos abiertos a todo y lo que tratamos es que haya iniciativas, que el fútbol esté abierto a este tipo de nuevas oportunidades, de procesos negociados. Y luego vamos a ver, todo es mejorable, pero este primer año va a ser un poco una prueba y a partir del que viene, pues seguro que lo vamos a mejorar aún más.
Les paraules de Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola i exjugador del Llevant, que ho va ser durant 5 anys.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo
Jo sóc del RAC. I quan haig de muntar una prestatgeria a casa, també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
Bé, som en temps de revolució digital 4.0, que és avui aquí hem envaït per l'horari, aquest programa que comença a les 11 de Xantal Llavina, i que avui podem trobar a l'APP i al web de Catalunya Ràdio, ja en marxa amb la Xandall, que avui ens ha cedit aquest espai, pel tercer temps de la TDT. Sònia, Paco López?
Sí, estàs responent a les preguntes.
Jo crec que en ese aspecto el equipo ha estado muy bien. Yo reitero que esos primeros minutos hasta el 0-1 el equipo ha podido ponerse por delante, ha tenido contras muy buenas, ha tenido momentos de incluso de posesión, pero insisto que un error en el inicio de juego tras una recuperación pues ha decantado un poco ya la balanza a favor del Barça, pero bueno, insisto que al final da igual que jueguen con 3, con 4, con 2, tienen tanto talento que cuando les concedes pues pasa lo que ha pasado.
Hola Paco, así Jordi Jiménez, CV Radio. Preguntarte, ¿crees que Aguera pudo cambiar el partido si alguna de les dos que ha tingut Boateng, sobretot la del Traveser, i si el llevant s'hagués avançat? I probablement n'hi haurà anàlisis, no sé si oportunistes, que diran el llevant és massa ofensiu per a afrontar un partit contra el Barça d'esta manera. Tu què els diries?
Bueno, possiblement no ho sabrem mai si podria haver canviat el partit en aquest tipus de jugades, però bueno, és el que n'hi ha, no les han fet. Y el oportunismo, pues este mes pues siempre ha dicho. Y bueno, pues la gente que pense que son más a, o asumir más a riesgos, pues es completamente comprensible. Cada uno puga opinar. Evidentemente que siempre lo difícil del fútbol para los entrenadores es que después de es molt más fácil. Pero la idea la tenemos clara. Torno a repetir que la nostra proposta pues els jugadors creuen en ella, inclús en un jugador menys, ja ho heu vist, la gent és cap a davant, vol arribar, vol fer gol, i en aquest sentit torno a repetir que anem a continuar treballant, millorant el que tenim que millorar, però sense perdre la nostra idea.
Buenas noches, Paco. Raquel Fernández de Radio Sport. ¿Cómo has visto desde el banquillo la acción de Eric Cabaco? ¿Te ha parecido justa la expulsión? Y también, si has tenido la oportunidad de hablar con tus jugadores, ¿y en qué estado anímico se encuentran tras decidir este 0-5?
La jugada de Eric desde el banquillo es difícil. Me cuentan, no lo sé, me cuentan que por televisión puede haber pues la típica que solemos decir que entre roja y amarilla, naranja, no lo sé, la tendré que ver. Y con respecto a cómo está el vestuario, pues lógicamente después de perder un partido, de perder 0-5, pues está triste, pero los he notado con la cabeza muy alta. Y les he notado que, por eso decía que me siento muy orgulloso de los jugadores de este grupo que tengo, porque se les nota que siguen creyendo que pese al resultado, se les nota que quieren seguir teniendo esa actitud, ese compromiso, esa implicación, y eso es muy buena señal para todo lo que nos queda.
Paco, Jordi González, Onda Cero. No sé si la sensación que te queda es la de que habéis planteado un partido.
Bé, Paco López, que jo crec que és un entrenador interessant futbolísticament. Hem vist un equip humil, però un equip atrevit, un equip valent, un equip que busca la porteria rival, que està molt ben situat a la classificació gràcies a aquesta idea de futbol, i que avui ha estat penalitzat per les concessions que ha fet i pel nivell d'efectivitat de Messi i de Luis Suárez. Mentre esperem jugadors, Xavi, digue-li a la Ruth que deixi d'escalfar-se, que entra en un moment.
Doncs preparem la seva sortida.
A ballar amb Leti Blas, Xambala i Dragon Can, llum carlandes i sorpreses que l'hotel ha descansar. Hey!
Del 24 de novembre al 6 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros persona nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulten les condicions a portaventuraworld.com.
La sintonia amb la que donem la benvinguda al nostre element de refresc avui és la Ruth Vilà, la periodista. Ruth, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui amb un dia No sé si dir-ne fàcil, però agraït, eh? Perquè 0-5, amb molts detalls a comentar, tant des d'un punt de vista tàctic com també més a nivell individual.
És la primera vegada que t'estrenes amb... T'estrenes amb victòria.
No era jo.
Home, que però, clar, la Ruth crec que va tenir la mala sort d'haver de debutar amb un Leganés.
Correcte, sí.
Però això de mala sort també hem de dir que és molt relativ. Això des d'un punt de vista d'aficionats, sí, però si nosaltres el que fem és analitzar...
Una casualitat, clar.
Doncs el que toca és analitzar el que ha passat aquell dia, no?
Sí, però s'havia de trencar sí, sí.
Tu prefereixes també venir amb un 0-5. Què t'ha semblat?
Doncs,
quin titular tens?
El meu titular és que Messi ho soluciona tot. És solució d'emergència, solució d'una emergència. El Barça té amb Messi la solució, més enllà de que es puguin plantejar substitucions en canvis de sistema o amb els canvis que facin falta.
Sí, per tant, avui ets de les que veu el partit més...
Amb prou.
Fluix a nivell col·lectiu, no?
Sí, hi ha hagut un moment que he pensat, és com aquells partits que el Messi organitza, que són Messi i els seus amics, doncs una miqueta semblava això. No vull desmereixer el que han fet altres jugadors com Busquets, que en alguns moments ha estat molt bé, en els dos primers gols, també com comentàveu els centrals, però jo crec que el que desequilibra en un Barça sense control, com és el que hem vist avui, és Messi, i com juga Messi amb els seus amics, amb Luis Suárez, amb Jordi Alba, i avui fins i tot amb aquest nou amic incorporat, Arturo Vidal.
Per cert, ara que parles de Messi, Ruth, Messi, com està la classificació de màxim golejador ara? Com ha quedat?
14 gols, és Pichichi absolut, segons són Stuani i Luis Suárez, amb 11 dianes.
Amb 11, eh? Ja sí. Són 3 de diferència, eh?
Sí.
Això en un plisplas, tu.
14 de Messi i 11 de Suárez.
I Messi porta...
25, Bernat.
25.
Sí, 25. El Madrid, per exemple, n'ha marcat 24, imagina't.
Tot el Madrid ha fet 24?
Sí.
I ara estic veient l'Atlètic de Madrid també, eh?
No,
24.
I el Barça quants n'ha fet?
El Barça en total 46.
O sigui que Messi i Suárez han fet més gols que el Madrid i l'Atlètic de Madrid.
Sí, de fet només el Sevilla, el Celta i el Celta de Vigo han marcat més gols que el...
I el Llevant.
I el Llevant, correcte, amb 27.
Sí. És bèstia, que entre Messi i Suárez ja en tinguem prou.
Messi i els seus amics, ja us ho deia.
Messi, a més, acumula 11 assistències. És el primer jugador de les 5 lligues més grans d'Europa que suma dobles dígits.
Molt bé, Bernat.
En gols i assistències.
Molt bé, 14 i 11 assistències, que també sumen 25, eh?
Sí.
O sigui, que Messi sol genera 25 gols quan el Madrid i l'Atlètic n'han fet 24. Bé, l'impacte de Messi, que ara planteja la Ruth... A vegades ens tapa tot, no?
Sí, és allò que dius, que analitzo, no? Perquè al final el que decideix o el que acaba decidint, si més no, per exemple, per obrir el marcador, són les aportacions de Messi. I això fa que sigui més difícil analitzar la resta de coses que passen.
No li ha fet mandra a Bernat avui, al Ciutat de València?
No, és que jo des del principi, sí. La primera meitat... Sí, el meu punt d'avui de partida del partit era, el dubte era... Veurem Barça amb ganes, Barça que vol anar a guanyar, o veurem Barça d'aquest de Leganés? O veurem Barça de Champions? I hem vist aquest Barça que no escull competicions, sinó que va per totes. I això, sobretot, qui més ho expressa és Messi. Messi és qui més cara de Champions, cara de Copa Linde deseada, o cara de... avui aquí ja veurem què fem, porta l'equip, i avui hem vist un Messi actiu, com el vam veure sense anar més lluny al derbi de Cornellà al Prat, és a dir, aquell Messi era un Messi desencadenat.
Sí, però com deies tu abans del partit, clar, un Llevant Barça, no?
Sí,
pot
sí,
significar
sí.
Aquells partits que dius tu, d'aquells que pot haver-n'hi 4 cada temporada, que en aquest cas n'hi haurà, doncs, haurà 4, no? Però sí, l'equip ha viscut el Llevant Barça com si fos un partit de la zona alta.
Va perdre l'any passat al camp del Llevant, 5-4.
Sí.
La primera derrota de la Lliga va impossibilitar acabar tota una Lliga sense derrota. Potser ho tenien a la memòria.
Aquell dia no hi era Messi.
Jo aquell dia no hi era Messi, exacte.
I la classificació del Llevant també pot influir en prendre-se una mica més seriosament, no?
I el fet de que també haguessin guanyat tots els rivals, entre cometes, del Barça a dalt. Però jo crec que hi pot haver hagut un altre factor que se m'acaba d'ocórrer, i és el fet del canvi de sistema, el fet de l'emergència... que no hagi hagut de fer que tots hagin de remar.
Clar, això ajuda, segur.
Més del que hauríem fet amb un 4-3-3.
Estàs més alerta, perquè no... Surt de la teva zona de confort.
Perdien els hàbits, correcte.
Fixeu-vos com han estat molt a sobre de Dembélé, animant-lo, aplaudint-lo cada cop que, jo què sé, tallava una pilota en defensa, com hem vist en Piqué. És a dir, que allò, vulguem o no, doncs provoca que...
Com vam escoltar Robert Martínez amb el Ricard el dimecres passat, oi?
Sí, el dia del Tottenham.
I explicava en aquesta entrevista del Parlem de Futbol que el partit de quarts de final, Bèlgica-Brasil, va canviar els rols. No recordo si el sistema també, Ricard, d'en aquell partit de la selecció belga.
Sí, sí, gairebé el sistema, perquè és que... Sí, sí.
Per tenir-los alerta i que s'oblidessin de Brasil.
Sí, i això és molt cruifista, que jo recordo que amb el Robert em van parlar i em va dir... Ah, no ho sabia, però quan sents Valverde, que és tan natural, és tan sincer, perquè avui pot sortir aquí i pot vendre'ns una moto.
Totalment, no. Perquè a més li ha sortit molt bé.
Clar, tres centrals, aquesta reflexió del Xavi, i ell surt i és tan... En això és tan transparent i diu, no m'agrada gaire haver de fer el que he fet, no? Vull dir, ha estat com el que ha estat, una solució d'emergència. També ha dit una cosa molt interessant, que és que ens ha quadrat bé, i que jo crec que això ell ha vist, que en moltes coses quadrava, no? I que per això ha triat aquesta opció i no la del quart defensa. Però sí, jo crec que una mica que diu el Xavi, l'equip l'ha ajudat a trobar-se en espais o en rols que no coneixes, que t'obliguen a estar més atent, no refugiar-te en el teu racó de seguretat, de la inèrcia.
Ara a mi aquesta falta de control em continua sense agradar. Jo quan veig que el Camp Nou hi ha Artur, ja sé que no ens hem d'agafar només en aquest noi, que és jove, que és nou, que els últims partits tampoc han estat els seus millors partits, però jo quan no veig el Camp Artur ja surto condicionada per al partit, sabeu? I ja és alguna... fa la sensació que allò no m'agradarà.
No sé, tu ets de les que vol Artur a l'equip, eh?
Sí.
Sí, el que passa és que també és veritat que Artur va estar lesionat i després...
Sí, els últims partits que ha jugat no ha acabat d'estar com estava abans de la lesió.
Jo crec que hi ha aquesta mena de... El Roger Escapa fa una estona, com a, diria que un aficionat al futbol, ell és periodista, però estava allunyat, diríem, del nostre dia a dia i de la nostra contaminació. Ho ha dit ben clar, és a dir, jo crec que es troba a faltar alguna cosa que Artur ens portava, no? I crec que hauríem de, jo ho he dit en alguna altra tertúlia, amb tu, Ricard, del Club de la Mitjanit, per exemple, jo crec que he arribat a un punt que no ens hem de resignar. La famosa frase d'allò, ja no ho tornarem a viure, per què no? Per què no podem aspirar a intentar fer alguna cosa el més semblant a allò?
Perquè la plantilla i la idea està caminant cap a una altra banda.
Sí, no parlo d'avui, d'aquesta temporada. Parlo del futur, construïm un Barça que s'assembli a aquell. Sí, agafem-lo de mirall.
Jo tampoc vull dir que ha canviat radicalment. Quan dic cap a una altra banda, vull dir que hi ha jugadors que troben, diríem, la seva màxima expressió en una idea que no és tan... Que no és tan... semblant allò, no sé com dir-ho, tan radical, tan pura, tan... I quan tu marques aquest horitzó, aquesta mirada cap a mig llarg termini, entenc que m'estàs marcant, oi, Bernat? Clar, necessita una convicció extrema a l'hora de triar l'entrenador, a l'hora de triar els jugadors, a l'hora de triar el pla, convicció. I aquesta convicció fa anys que no acabem de veure de manera, diríem, radical. I quan dic radical no vull fer-ho des del punt de vista negatiu, sinó justament en una convicció ferma, en una convicció sòlida, no? En allò que tu sents. O sigui, una cosa és plantejar-ho i també t'imagines que Messi això no sé si serà possible tornar-ho a veure, perquè queden pocs anys i l'equip està parit per una altra cosa. La tornada d'Artur és veritat que ens dona un punt d'arrels, no? I és reconeixible, però la lesió d'Artur també ha fet que Arturo Vidal hagi guanyat més pes i que hem de veure quines tries fa Valverde. Ara mateix som en dues tries, no? Que és Arturo, una, i l'altra Coutinho Dembélé.
Sobre el partit de Messi, en Francesc Garriga, a través de Twitter, diu: mai un futbolista havia desprestigiat tant els premis individuals. Messi els retrata cada setmana.
Garriga diu això?
Sí.
I li dono la raó i, per tant, et dono també la raó a tu, Ricard, que ets dels que fa temps que els premis individuals els té categoritzats com una cosa
poc
prestigi.
A mi m'ha agradat més un tuit de Garriga que parlava sobre la Copa Linda i Deseada, el lema de... del Bernat, que marcava una mica aquest punt de... no sé com ho deia, aviam si el trobes, Bernat Coll, un tuit de Garriga parlant sobre el punt de mandra que podia fer el partit, o aquesta sensació de que l'equip havia posat l'on, de màxima tensió.
Ara li preguntarem personalment, perquè aquí a Twitter no ens apareix.
Ah, no?
Potser
l'has borrat, perquè...
Se m'ho esmossega la llengua, potser.
Clar, potser li ha semblat... A mi m'ha semblat...
O sigui, li fotia un pare al Bernat.
No, al contrari. O sigui, reforçava la idea de dir que li agradava. Vaja, potser ho he somiat, però no puc somiar despert, no? No es pot fer això, no?
Quan es veu jugar Messi, potser sí.
Bé, no ho sé.
Estic escoltant de fons, no sé si ho podreu sentir, ara ja no. Hi havia uns crits de quixalla que cridaven Messi.
Sí, és aquí la porta.
Sí,
és aquí la porta de... La sortida perquè ha sortit Messi.
Respecte als premis individuals, és evident que avui en dia donar-li un premi a Luka Modric, en tots respectes, veient el que està fent cada diumenge a Messi als terrenys de joc, doncs és, sembla el més proper al ridícul. Però després hi ha premis individuals, diríem, objectius, i em sembla que Messi aquesta setmana en recull un a Barcelona, que és el de la...
Bota d'Or.
El de la Bota d'Or.
Dimarts.
És dimarts al migdia, sí. A la seu de l'antiga fàbrica Estrella Damm. I serà el premi al màxim golejador en lligues europees de la temporada passada.
No sé si són 5 ja de botes d'or de Messi.
Sí, la cinquena.
Sí, sí. I després hi ha aquella altra, hi ha una altra xifra, un altre, en fi, títol d'aquests una mica simbòlics, que el vam conèixer amb aquell rècord de Gerd Müller, sí, que era el de gols en un any natural. Que crec que Messi també aquest any torna a ser el jugador que més gols haurà marcat en any natural el 2018, no?
Bernat.
I això va passant. Digues, tens a Messi.
Sí, no, a Messi no. A Sergio Busquets, que és l'únic protagonista que surt a la zona de ràdios.
El Messi al mig del camp.
Pero bueno, porque también ellos es un equipo que está muy bien, que tiene jugadores ofensivamente muy peligrosos. Y después de la ocasión de Boateng que le dio el larguero, el equipo se rehizo, hizo el 0-1, acto seguido hizo el 0-2 y yo creo que a partir de ahí pues fue bastante plácido.
Sergio, otra exhibición de Leo Messi, el otro día dos goles de falta, hoy hat-trick, no sé, parece que está picado por lo del Balón de Oro o qué.
No, Leo siempre ha sido así, siempre ha sido un jugador que ha marcado las diferencias en casi todos los partidos, por no decir en todos, para nosotros y para en general es el mejor jugador del mundo y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y aprovecharlo.
Sergio, vaya asistencia le has dado hoy a Leo Messi, os entendéis ya desde hace una década los dos. Al menos el martes va a recoger un premio, el argentino, la Bota de Oro, ¿no?
Sí, bueno, con el mejor jugador del mundo se entiende cualquiera que juegue medio bien. Y sí, ha sido una buena asistencia, ha sido una buena definición. Y como he dicho antes, lo importante es disfrutarlo. Al final, seguro que él quiere más los premios colectivos que los individuales, pero a nadie le cabe la menor duda de que es el mejor del mundo.
El pla B que heu fet d'urgència per la baixa de Semedo us pot servir com a recurs per a altres partits on, per exemple, el rival juguin amb tres centrals?
Home, no el tenim molt agafat ni entrenat, però sí que d'urgència pot ser, perquè bueno, ells també jugaven així, teníem els carrilers en marca com ells, i bueno, per a les contres doncs, estaven ben ficats amb els tres centrals. Jo crec que ens hem adaptat bé i que bueno, jo crec que no serà el sistema habitual, però de tant en tant, a lo millor, per sorprendre doncs, la decisió del míster.
Gràcies, un Sergio Busquets que somriu i abandona ràpidament la zona mixta perquè és l'últim jugador que faltava per pujar en aquest autocar.
Com coneixen Valverde i com tenen clar que ha estat una emergència, tot i que li troben coses positives, el canvi de dibuix, però ningú no dubta dintre el vestidor que això no ho tornarem a veure, sinó és que es tornen a lesionar els dos laterals drets.
No ho tenia massajat, és a dir, que sí, que no ho havíem practicat abans.
Sí, Valverde, a més, també ho ha dit, que els havia costat molt perquè no ho tenien.
I respecte a això que deia de Messi, jo també ho pensava, que la gent que el coneix diu que a vegades hi ha petits estímuls que fan que Messi es piqui i encara surti més concentrat o amb més ganes als partits, i no sé si això de la votació aquesta de la pilota d'or pot ser també un petit estímul del dia, sí, doncs ara veureu.
Doncs hem sentit Busquets i Marta, entenc que ja hem sentit tot el que havíem de sentir a la zona mixta.
Pel que fa a la ràdio sí, però l'Albert Mora amb el seu bar i ull de falcó té alguna cosa preparada.
Doncs ara d'aquí un moment entrem en laboratori.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Beri, l'aigua del Pirineu.
L'informe del laboratori.
Volia passar pel laboratori perquè estàvem parlant de Messi i avui estàvem valorant amb qui connecta Messi i de qui rep Messi. Com ha acabat aquesta classificació, Carles?
Doncs mira, farem el pòdium. De qui rep més? Rep més de Sergi Busquets, el 22,5% de les pilotes que rep les rep d'ell, de Sergi
Home,
Busquets.
Home, són moltes, vol dir que una gairebé de cada quatre. Eh?
I el segueix Arturo Vidal. Per tant, hem de comptar avui d'Arturo Vidal, 13,7 de les passades que rep, la serà but de Vidal, d'Arturo Vidal.
El guardaespatlles.
I amb el mateix número, Dembélé. Vull dir, avui els tres primers són Sergio destacat i empatats en el segon i el tercer lloc Arturo Vidal i Dembélé.
Algú li sorprèn?
A mi m'ha sorprès ja a la mitja part la quantitat de intervencions entre Messi i Suárez. Ara hem repassat les que rep, no les sí. que dona Messi.
Ara, doncs, ara, a qui li passa?
Sí. Ara anirem a aquestes, però abans d'anar a aquestes, jo crec que pel rival sempre és un mal negoci quan el primer que connecta amb Messi és Busquets. O sigui, quan el Barça aconsegueix que aquest pont tingui trànsit, que aquesta via sigui fluida, és que Busquets et troba Messi entre línies quan, que és on pot fer mal. Vull dir, normalment aquestes passades...
Mal negoci pels rivals, eh?
Sí.
Ho aclareixo que havia quedat... Sí.
No, pensava que havia...
A més, el troba en passades força verticals. Normalment no el troba en passades horitzontals.
No són... Exacte, quan Busquets connecta amb Messi no són passades intrascendents. Correcte. Xavi, és que el troba ja per atacar l'última línia.
Sí. I Vidal podríem analitzar-ho com és un tio molt respectuós.
Sí, o sigui, guardaespatlles.
Vidal, si és necessari, no? deixa la pilota perquè la reculli Messi.
Ja ho vas dir tu l'altre dia a Cornellà, no?
Sí, aquella foto que
és espectacular.
Aquella foto que ens vas fer al gol de Dembélé a Cornellà del Prat, jo crec que és val més... una paraula com aquella que una imatge. O sigui, ens la vas descriure i ens vam imaginar el que era. I és veritat, que nosaltres veus com Arturo Vidal escorta Messi, no? Uh-huh. En els moviments, quan ha de tirar una desmarcada per obrir un espai, quan ha de recollir una pilota perquè ell jugui, quan ha de fer-li la passada del gol que li ha fet, per exemple.
Era bona, no era molt tan bona, fàcil.
Molt bona, molt bon peu. O sigui que sí. El tema d'Embelé em crida l'atenció, també, perquè jo he vist avui Dembélé una miqueta fora de lloc, normal, perquè és una posició que no és gaire freqüent per ell, vaja, no sé si...
Però ha tingut molt espai, diríem, ha fet de carriler verdaderament, o sigui, ha tingut tota la banda per ell, i possiblement cada vegada que s'acostava a Messi era un recurs propi donant-li la pilota.
I ara anem amb qui connecta Messi.
Doncs aquí, va pel Xavi, el 26% de les passades de Messi van a Suárez.
Una de cada quatre.
El 19% a Dembélé, i avui el 14,2 a Alba.
Doncs mira, deixa'm fer titulars. Primer, quan Messi connecta una de cada quatre amb Suárez és que té temps per mirar endavant, és a dir, que moltes de les seves accions van enfocades a porteria i, per tant, tenen presència ofensiva. De Dembélé crec que no va de ser casualitat que Dembélé sigui el tercer que passa Messi i Messi sigui el segon receptor, sigui Dembélé. Aquí hi ha alguna química més de l'habitual, perquè està fins i tot per davant de Jordi Alba, amb qui sabem que és un dels socis preferits de Messi, que avui jugava més avançat.
Jo també crec que ho haurem de seguir, perquè possiblement, Alba, quan parlaves de la desubicació de Dembélé, avui també he trobat Alba una mica resituant-se, sí, no pròpiament al seu lloc, una mica més centrat, no he acabat d'estar en el seu lloc que sempre li agrada.
És veritat que el jugar per davant també l'ha fet entrar més per dintre, no?
Correcte.
I que ha estat una mica desubicat. Però vaja, que no és casualitat que Messi connecti amb el davanter i amb les dues bandes. Jo crec que aquestes dades dibuixen molt el partit de Messi, eh? I no diria només el partit, sinó els hàbits de Messi, eh?
Sí, jo vull dir, és una cosa que com, gràcies a Déu, anem seguint, però sí que ja te n'adona o et fa servir per veure cap on es mou i on se sent còmode.
D'acord. L'altra era la de les bandes, que no sé si ha millorat gaire la segona part. Hem arribat més per fora o no?
Les centrades del Barça avui han estat 6, la mitjana de la Lliga són 8,5, però recordem que la primera part només havia intentat una centrada del Barça, la segona part 5 s'ha igualat una mica, tot i que no, òbviament, no hem arribat al nivell de la mitjana de la Lliga.
I en defensa s'ha controlat els espais?
Doncs jo crec que sí, perquè possiblement ha rematat molt el llevant, però hi ha moltes rematades des de fora l'àrea, Per tant, un dels perills que havies descobert, que era les passades interiors, a la primera part dues, les dues a l'esquena de l'Englet, una la recupera ell mateix, l'altra és el xut de Boateng al travesser, a la segona part només una passada a l'esquena de la defensa, ha estat sobre Dembélé i ha estat refusat per Piqué.
I Marc Domènech, com ha acabat el tema de la localització? On s'ha jugat més?
En el global del partit s'ha jugat un 60% a camp del Barça.
Home.
I la possessió ha estat del 56,5% pel Barça.
Pel Barça. El 60% a camp del Barça, què us diu això?
Que el Llevant és un equip que arrisca molt i el Barça 8 li ha vingut més de gust, com és habitual, atacar ràpid quan ha tingut l'oportunitat que no pas portar el partit del camp del Llevant.
Però no ha passat ja massa sovint?
Sí, sí.
Aquest tipus d'estadística?
Tens la sensació que... No, la de la localització? No sé si hi ha un altre partit.
El dia del Tottenham?
La segona part.
La segona part.
La segona part, però així un partit sencer, acabar amb el 60% a camp rival, però a més guanyar 0-5. La pregunta, Bernat, és... O sigui, una cosa és rebel·lar-te contra el que hi ha i una altra cosa aprofitar-la, no? O sigui, en el fons el Barça el que aprofita són les condicions del partit. A tu et sembla desnaturalitzat això? O sigui, creus que el Barça hauria de fer algun esforç perquè el partit no s'instal·lés tant a camp propi, malgrat que això, un dia com avui, pugui donar rendiment?
Jo no sé si té relació, però el dia que el partit s'ha jugat a camp del Barça t'han fet més corners que mai... 14 eren,
que eren molts,
15, sí. No, al final?
I t'han xutat també bastant. També crec que estem parlant de més d'una dotzena de rematades.
Sí, 15 corners i 14 rematades. Sí.
I això t'ho ha fet el Llevant, que és un equip que normalment fa gols, però potser no tants com te'n pot fer qualsevol equip superior amb qui juguis, per exemple, els vuitens de final de la Champions. És a dir que... Bé, és un d'aquells dies on...
És divertit pels jugadors atacar quan tens espais.
Clar.
És divertit, o sigui, fem un pas enrere, anem guanyant i és que ens ho passarem bé.
Jo crec que diuen,
espais.
Amb el que ens costa t'anar a posicionar, un dia que podem córrer...
Però no és només un dia, no, Ricard?
Però és un signe de pèrdua de pes, no?
D'autoritat.
D'autoritat, de domini, de controlar tu el partit.
Sí. Sí, sí, perquè 14 rematades en contra, 15 corners en contra, no és una d'equip dominant.
El tema és si
gestiones bé el partit, eh?
El tema és si és que és una qüestió de context, que el Barça accepta, o si és un canvi de naturalesa. Jo crec que és més qüestió de context, eh? Que quan es troba un equip que va dalt, que pressiona dalt i que concedeix espais... Doncs ha arribat un moment que el Barça tampoc es tortura per tenir el control a camp rival, sinó que aprofita el context, l'avinentesa, i diu, doncs mira, avui podem donar-li la pilota a Messi i mirar la porteria rival.
Però i
és
això
arriscat,
a llarg
arriscat,
termini...
Arriscat,
exacte, sí, no té un component de risc alt, perquè...
De que quan necessitis portar control no l'exerceixis.
El partit... No sé si el Marc Domènech té les dades a mà dels altres partits en aquest sentit.
Li podem demanar que les busqui, Bernat, amb una mica de temps,
sí,
i que després ens les expliqui.
A mi m'interessen dos partits. Un, el del derbi de la setmana passada, que em va semblar un molt bon partit del Barça.
Però vols la localització, eh?
Localització, sí. I després la del partit del Tottenham a Wembley, que és una mica... El partit de la nostàlgia.
El que ens va agradar, Bernat.
El partit dels d'abans.
Doncs et diré una cosa. Crec que amb el de Tottenham a Wembley t'enduràs una sorpresa, però ho veurem amb el resultat. Ara que em sembla molt bé la proposta i que el Marc ens ho busqui i d'aquí una estona ens ho digui. Abans, Bernat, quan has trobat el tuit de Garriga o l'has borrat?
L'has borrat per error.
Ara resulta que té error.
De manera inexplicable, aquest tuit ha desaparegut del seu timeline, però ens ha recordat que diu jugar a la Lliga en mode Champions és bona idea.
I per què l'has borrat?
No saps.
Per error. No ha estat voluntari.
Jugar a la Lliga en mode Champions és una bona idea. És aquest el que havia llegit.
Exacte.
I que lligava amb el mode Champions del Bernat
i amb,
diríem, amb l'aplaudiment a poder competir la Lliga.
Com ha fet sempre el Barça, no? Per
exacte,
això.
Sí, sí. Sí, sí, que és el que ha fet el Barça i que el situa el líder i que deies, Jaume, que acabarà l'any líder, segur,
sí.
Segur, perquè té un avantatge de gol, a veure, és molt bèstia.
Més 14,
no?
Però és que...
D'acord, segur.
Doncs mentre el Bernat, el Marc Domènech busca aquestes dades i nosaltres preparem, atenció, debat de Champions, perquè demà hi ha sorteig, doncs ja podeu anar...
esmolant, diríem, les propostes, les preferències, perquè ara tothom s'haurà de mullar.
Saps allò del...
Primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mamà, mira, tinc puntets vermells.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Un dels titulars avui, Ivan Rakitic, ha fet aquestes declaracions a Movistar Partidazo.
Creo que después de unos 20 minutos en la primera parte tuvimos todo el control. La verdad, también disfrutamos del partido y hicimos una gran segunda parte.
¿Tenéis un poco esa espinita clavada por la derrota del año pasado? ¿Qué os impidió terminar la temporada, terminar la liga sin perder un solo partido?
No demasiado. Por supuesto queríamos terminar la temporada, bueno, sin perder ningún partido, pero eso ya ha pasado, se ha olvidado. Tenemos muchas ganas de hacer una gran temporada ahora otra vez y de ahí peleamos cada partido.
Bueno, hoy habéis demostrado muchísima contundencia arriba. No sé si primero han llegado esos goles precisamente con dos errores del Levante y luego habéis jugado mucho más tranquilos y ya habéis jugado mucho mejor precisamente por esa circunstancia.
Bueno, claro, tienen que buscar esos errores. Lo hicimos bastante bien esperando nuestro momento y de ahí, claro, con los dos goles se abre el partido, todo es más fácil, hay más espacios y con la gente de arriba cuando tienen bastante espacio, pues lo hace más complicado para los demás y de ahí, la verdad, disfrutamos mucho. La segunda parte era bastante más tranquila y de ahí creo que también merecemos ganar con 5 goles hoy.
Tengo la sensación de que muchas veces os preguntamos siempre por esa circunstancia de los jugadores de arriba, como Leo o un hat-trick por Luis, pero es verdad que los números están ahí. Son 25 goles entre los dos en esta liga. ¿Son más goles, por ejemplo, que los que lleva todo el Real Madrid o que los que lleva el Atlético de Madrid?
Creo que ya has hecho bastante, ¿no? Lo que queremos es disfrutar con ellos, intentar, que puedan disfrutar ellos, que podemos recuperar bien arriba para que ellos estén más cerca. Y de ahí, pues creo que, con la calidad que tienen, pues la verdad, es solamente seguir disfrutando de ellos y que no paren, sinceramente.
Que no paren, dices. ¿Y cuándo vas a parar tú? Tú no descansas, tú no entras en las rotaciones. Y eso que está Artur, Felipe Coutinho, que está también Arturo Vidal. Pero tú y Sergio Busquets no rotáis nunca. ¿Cuándo vais a descansar? ¿Tú estás bien?
Bueno, todo bien. Ya hay algunos días ahora la semana que viene. Y después también la Navidad es pasar con la familia, ya hay tiempo para descansar. Lo que queremos, yo y Busi, sinceramente todos, estar en todos los partidos. Y creo que lo que estamos haciendo ahí está muy bien hecho. La gente confía en nosotros y de ahí pues no hay ningún problema. Ya la fuerza cogemos donde sea.
Ivan Rakitic, que ja veieu que ell descansa pels dies de Nadal.
Jo sóc del RAC. I quan se'm punxa la bici, també els truco. Perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco. Perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
RAC. Hi som per ajudar.
Demà, a les 12 del migdia, oi, Bernat? Ho dic bé, eh?
Ho dius perfectament.
A les 12 del migdia, sorteig de vuitens de final de la Champions, aquell clàssic sorteig que tarda 2 mesos, eh?, en disputar-se els aparellaments, eh? Que a vegades és fins i tot enganyós, perquè et fas una idea d'una realitat al mes de desembre i després et trobes amb una altra ben diferent al mes de febrer. Però és un sorteig especial perquè comencen les eliminatòries, que és el moment del cara o creu, el moment de la veritat a la Lliga de Campions. El Barça ha estat primer i, per tant, Jaume, demà sí, pot tenir com a rivals els següents equips.
El Manchester United, la Roma, el Liverpool, el Schalke, l'Olympique de Lyon i l'Ajax.
Ara us demanaré un equip que voleu i un motiu, i un equip que no voleu i un motiu. Qui comença?
La convidada, la nostra dona de refresc.
Doncs jo no vull al Liverpool. Em sembla que és el rival més difícil de que sigui possible eliminatòria i no, és el que no voldria veure amb el Barça.
Jaume, ves prenent nota del que Vinga. Volem i del que no volem. Va.
I m'agradarien entre Schalke i el United de Mourinho.
Si estàs buscant, diríem, el més fàcil i que toqui i el més difícil que se'n vagi, eh?
Sí, què vols dir? Que...
una qüestió merament esportiva.
Merament esportiva, sí. Sí, i no faré com el Bernat, que li agrada, no? Bernat els grans partits directament, sí. No, jo no.
Bé, no sé si està canviant, però d'entrada no et fa mandra, eh? Un Schalke...
No.
Un United té altres
motivacions i crec que esportivament el Barça li aniria bé. I té altres motivacions esportives que el fan atractiu.
Va, triant un. Schalke o United?
Va, doncs el United.
United sí, Liverpool no. És
exacte.
Probable que ens pugui tocar un equip anglès, no? Perquè...
sí. Sobre això hi ha els percentatges, Ricard, si vols te'ls puc comentar.
Sí, sí.
A veure.
Mira, l'equip que més possibilitats té el Barça que li toqui és el Schalke amb un 18,3%.
El que més?
El que més.
Uh-huh.
Però està molt ajustat, perquè després venen Liverpool, Olympique de Lyon i Manchester United amb un 17,2%.
Això està molt igualat.
Després hi ve la Roma amb un 16%. Sí. I l'equip que menys possibilitats hi hauria és l'Ajax, amb un 13,8%.
Bé, es mouen, però entre un 18 i un 14,
sí,
no?
Sí, sí.
El bombo hi haurà, com a segons, el United, el Liverpool...
El Tottenham,
els tres anglesos, sí, sí. Aquests tres anglesos són segons de grup, perquè el City és primer de grup, no?
Sí, i el City té moltes... només li poden tocar quatre equips.
Clar, el City és qui té més... té més clar on són els objectius, no? Mm. Bé, després de la Ruth, qui va?
Jo mateix, va. Bé, Xavi, endavant.
No, jo li volia oferir a la Sònia, que segurament que tenia un criteri més logístic per escollir.
Ah, exacte.
A mi m'agradaria força a Olympique de Lyon. I ja sé que ja hi hem anat, però no hem anat mai al Camp Nou, 2016, el van inaugurar. I com a mínim, doncs, hem anat a veure una cosa que no hem vist, perquè la resta les hem vist totes.
Però nosaltres, com que no veiem res...
Nosaltres no veiem res, veiem estadis, però...
Tenim laboratori nou.
Clar, per això cadascú ha de triar, perquè tots tenim motivacions diferents, perquè són realitats diferents. Ara li toqui al Carles per parlar d'equips que no li facin comptar gaire.
Per la tele es veu molt bé, també, l'estadi.
Es veu de conya,
I la Sònia, quin no vol?
Home, jo, si puc, m'agradaria evitar a Manchester.
United.
Sí.
O sigui, la Ruth el voldria i tu no el voldries, eh?
No, molt bé. Un camp antic, vell, arreglat.
Mal educat. Carles, ja veus que tot va pels camps, eh?
Una ciutat lletxota.
Ciutat lletxota, eh? Manchester.
No motiva gens, Manchester.
Jo no voldria l'Ajax perquè no aneu a Amsterdam, que és preciós.
Molt bé que ens ho passem a Amsterdam cada cop que l'hem trepitjat.
Bé, no val, aquesta del Carles. Demanarem una miqueta més de rigor. Es tracta de buscar la felicitat personal, no la infelicitat dels altres. Si no et sembla malament...
Doncs no vull l'Ajax perquè crec que és l'equip més descarat. Tot i que estic amb la Ruta, que el més fort pot ser Liverpool, crec que és l'equip que pot jugar més desinhibit al Camp Nou, com a qualsevol d'equip més gran. O sigui, aquest equip no durarà gaire, aquest Ajax, perquè segur que entre nosaltres i uns quants més...
El desmuntarem.
Però jo crec que és d'aquells anys que l'Ajax pot fer coses perquè anirà de ser complexat a qualsevol lloc.
I què voldries?
A l'Stuttgart. Jo crec que de tots els que he vist...
El Schalke.
De tots els que he vist és el que veig amb... no sé,
amb menys
possibilitats.
Home,
no, glamour no. Futbolísticament no li veig res.
Jo crec que està a la meitat baixa de la Bundesliga.
Sí. Era el 13. I el poc que he vist no m'ha semblat res
especial.
Res.
Bernat Soler.
Doncs jo, Ruth, he de dir-te que en aquesta edició de la Champions he canviat, i el meu mode Copa Linda i Deseada ja no inclou...
Ha madurat.
Grans partits amb grans
equips, que si jugues la Champions és per jugar dels grans equips. Jo vull que el Barça guanyi la Champions.
Se'n fent gran, Bernat.
Bé, aquest any...
però això és molt incoherent, Bernat.
No.
Ara vols anar al camp del Schalke quan estàs...
No, des de fa una dècada... No, perquè el Bernat prioritza...
Ara ha arribat un punt en què fa tant temps que el Barça no guanya la Champions i tant temps que el Madrid la guanya, que jo crec que l'important ara és el resultat.
Un altre que s'apunta
a Schalke. L'any que ve ja hi tornarem, a voler grans enfrontaments, però aquest any renuncio
urgències,
a la meva filosofia.
Urgències
històriques, com deia Menotti, i per tant aposto. Efectivament, apostaria o per Schalke o per Ajax. L'Ajax jo crec que és un equip que se'l pot guanyar i que a més té un atractiu com a equip, sobretot per aquests dos jugadors que tant temps fa que sonen pel Barça, que són De Jong i De Ligt, i que tinc moltes ganes de veure, però com que prioritzo ser tan pràctic i tan resultadista...
Apuntes al Schalke.
Que pague el Sankirchen i falta gent.
A més, estadi maco.
Sí, 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 un estadi...
Això ho tenen, és veritat, sí, sí, l'estadi. Veltis Arena.
No, la ciutat no tant.
No.
Xavi Campos, oi que tu hi has estat a Helsinki-Sen?
Sí, uns dies.
Acabo
sí.
de tenir un flash ara.
Sí, uns sí, dies.
Com uns dies?
Sí, de vacances. Sí, sí, sí.
Perquè vaig anar a fer la prèvia del Schalke en aquella eliminatòria. Van jugar a Karlsruhe, vaig creuar Alemanya i em vaig
estar... I la Ruth també, oi, Ruth?
Sí,
sí, sí. sí, 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 jo crec sí, que sí.
Va marcar
sí,
Boyan, sí. no, allà?
Sí, és veritat, sí. és veritat.
Bé, Bernat, qui no vols? He de dir que no. I no vull al Liverpool perquè crec que és l'equip més difícil... i, per tant, el que més possibilitats tindria d'eliminar el Barça.
Va, Xavi Campos, va.
Jo vull l'Àjax perquè, ja ho deia ara el Carles, és un equip desinhibit, descarat, que juga bé a futbol, ens ho passarem bé, crec que és assequible perquè, tot i ser desinhibit, no té tanta qualitat com el Barça i perquè tinc moltes ganes de veure de prop a De Jong en dos partits contra el Barça. Més a De Jong que a De Ligt. I no vull el Manchester United.
No vols a Mourinho, eh?
No, perquè no. crec que són perillosos... tot i que el seu futbol no genera gran cosa, però són perillosos i només faltaria que Mourinho eliminés el Barça de la Champions.
I si els elimina Escolta. El Barça i fan fora Mourinho no, perquè no el Barça elimina el United?
És que potser Mourinho ja és fora abans de la...
Xavi, estic indignat per... Guanyar, eh?
Sí, sí.
Estic indignat perquè m'has copiat els noms i les raons.
Ah, sí?
Sí, sí.
Doncs apunta-li una... Vinga. Jaume, una altra de gambes i croquetes a l'Albert.
Fet.
O sigui, que vols dir una de
United,
no?
United
una de
Ajax i United, no, perquè fa molta mandra, Mourinho.
Marta Carreras.
Jo, al contrari que Bernat Soler. Jo vull Liverpool, perquè em fa una il·lusió terrible que no puc esperar a quarts, i a més, els vuitens de la Champions, jo ja tinc ganes de tralla.
Ara,
després de la lligueta.
Emocions fortes,
I no vull Schalke. Exacte, no vull Schalke.
Ai, perquè... no vols Schalke.
No vols Schalke.
No, això no té cap tipus
massa
de gram.
Massa fàcil.
Però escolta, a Liverpool, a veure un partit del Liverpool, i pots anar de turista qualsevol dia que vulguis, eh?
No, vull anar a treballar-hi, vull anar a veure un partit del Barça, i vull que sigui ja, perquè no vull esperar més.
Molt bé, eh? Has vist com tenim de tot, Carles Domènech, aquí?
I tant.
Gent atrevida... Home. Gent que prioritza resultats.
Som un grup divers.
Sí.
Qui no ha votat encara?
No ha votat. Jo no he votat.
Va, Bernat,
jo no vull el Liverpool.
No vols el Liverpool? Perquè fa por?
Perquè fa por, exacte. I sí que vull l'Àjax perquè De Jong i De Ligt escoltin la primera ovació al Camp Nou.
Doncs a mi apunta'm una de Bernat Coll, Jaume Ramon.
El mateix?
Sí, home, no vull el Liverpool ni de conya. O sigui, estic per... si passa el Liverpool... No descarto amagar-me sota el llit i no tornar a aparèixer fins després de cap a la primavera.
Som molt porucs, molt porucs, molt porucs.
No, Liverpool no el vull, és que a més, el Liverpool vull que vagi fent camí.
Ja, que vagi eliminant rivals.
A la final,
una altra banda,
a la final.
No, aviam si ara...
A la final.
Doncs sí, potser sí. Bé, a la final no, perquè per anar en fil, una semifinal. Però més endavant, això de vuitens de final Liverpool-Barça, això és una crueltat pel futbol. Sí, ara mateix aquests dos equips han de fer via.
I pel cor.
I m'agrada l'Ajax perquè ens ho passarem teta veient l'Ajax. Bé, perdoneu-me el teta. Ens ho passarem
Home,
molt bé.
Home, teta no passa teta, res, és admissible.
No, però això, és, sí. això seria castellà, no? Més aviat.
No, ens ho passarem pit.
Pit?
Es diu, ens ho passarem pipa.
Pipa.
O molt bé, pipa, no, pipa. Podem dir molt bé, has no? Has inventat aquí un nou concepte.
Això ens agradarem pit? No ho he sentit mai.
He fet una broma.
Ah, d'acord, he fet una correcció ràpida perquè he utilitzat una expressió d'una altra llengua.
Ens ho passarem amb ella, no?
Molt, sí. Bé, la qüestió que ens ho passarem molt bé perquè és un equip, com deia Carles, divertidíssim, descarat, que desprèn alegria, un entrenador valent. El Barça jo crec que tindria un escenari futbolístic ideal, però és que serien dos partits que serien festes del futbol. Qui falta? El Marc Domènech no ha parlat.
Jo el que no vull és el Liverpool, i menys després d'haver el partit d'avui contra el Manchester.
Ara m'agrades.
I el Manchester d'ara el voldria, no sé si d'aquí dos mesos el voldré.
Però votes ara, eh?
Ja, per això. Un Olímpic de Lió m'agradaria bastant.
Molt bé. Un altre Olímpic de Lió com Sonia Olear.
Marc, això ho tenim fet, eh?
Jaume Ramon.
És veritat.
És que no hi he estat pensant en això. Va, jo diré... No vull el Manchester United.
Sí?
I sí que m'agradaria l'Ajax, també. Sí,
i el United no el vols per què? Per Mourinho.
Per la mandra de Mourinho.
Que avui, per cert, a Mourinho li ha caigut una castanyeta a través de Twitter de Casillas. Recordeu que...
Sí? Molt bona.
Sí, 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 sí.
Casillas fa uns dies a Universo Valdano va dir si pogués tirar enrere m'hagués enfrontat a Mourinho al Madrid. I Mourinho al cap de dos dies va dir: aquesta entrevista és pròpia d'algú que està al final de la seva carrera. Doncs avui, com que el Manchester ha perdut 3-1, Casillas ha tret el cap a Twitter. Diu: algú va dir que als 37 anys estic al final de la meva carrera, i estic d'acord, però la meva pregunta és: en el cas dels entrenadors, en quin moment es veu que ja no estan per entrenar?
A partir de quina edat?
En quin moment, en quina edat? Avui, com que el doncs United espera, es queda tan despenjat...
Et puc dir una cosa? Ja posats a fer el sorteig, podem fer un Porto United.
Home, seria boníssim. Sí.
A vuitens de final.
El Porto va ser el primer de grup del grup D.
I aleshores, Casillas i Mourinho es retrobaran.
Et diré més, en aquesta entrevista amb Valdano, Casillas explicava bé. Em paradeixo d'on haver sortit a fer més evident
el conflicte
amb Mourinho. Però bé, jo crec que ho hem resolt bé, perquè ni ell es fica amb mi, ni jo em fico amb ell, estem tranquils. I al cap de dos dies són Mourinho.
Rabietes.
Hem de recordar que els partits d'aquests vuitens de final són el mes de febrer. Es divideixen en dues setmanes, en dues tongades. Hi ha una setmana que juguen uns equips i una setmana que juguen uns altres.
12 i 13 de febrer, els primers partits de Nadal. 19 de febrer, només dimarts, si jo no tinc mal entès, només es juga el 19 de febrer...
El 20.
El 20 també, sí.
Sí, 19 i 20, sí. 12, 13, 19, 20, les anades... I ens anem al març a jugar les tornades, eh? Sí. 5, 6, sí. 13...
12, 13.
I la Roma no puntua, no veig?
Espera. No, fins ara ha parlat tothom, però amb el permís del Quimet, del Carles Morales i del Ricard Luque, trio Dani Batxiller com a representant dels tècnics.
Molt bé. Si aquí diuen que sí.
D'acord. I aleshores
aquí,
el Dani...
Aquí diuen que també.
Doncs el Dani ens dirà què vol i què no vol, perquè els tècnics també tenen la seva realitat, Carles Domènech. També tenen la seva mirada, eh?
I aquests sí que han de veure on s'hi toca anar.
Roma no crec, oi, Dani?
Roma ni somiar-ho.
Roma és el no?
No.
Si nou vaig, Roma.
Et vaig portar a fer un passeig
nou.
Encantador per Piazza Navona.
Encantador, però...
Què li vas fer?
El camp aquell no el vull ni veure.
El no de Roma va pel camp, eh?
Sí.
Vam tenir algun problema tècnic, també, oi?
Aquest any i el dia de la final.
Xavi Campos, no volem la Roma, que hi ha problemes tècnics.
D'acord.
Molt complicat.
Moure fils.
I ara què volem?
Jo, com no pateixo del cor, jo vull al Liverpool.
Mira, un altre que vol...
S'ha de viure, això. Jo no he anat a Liverpool, tampoc.
Els tècnics més que valents són uns inconscients.
Exacte.
Però us veig molt impacients, Batxiller i Marta, com
clar
si hi hagués
sí.
Liverpool-Barça, què passa,
sí.
Que no pot venir més tard, o
no
què?
No cal, el podem fer ja.
Per si de cas, la vida s'ha de viure al moment.
Com es diu el pub aquell dels Beatles? De
Cavern,
The
Cavern.
No?
The Cavern.
Cavern, és que el Dani vol anar amb la Marta, The Cavern.
Però és una reproducció de l'autèntic, eh? No és el de veritat.
Us he de dir una cosa, que jo feia anys que no anava a Anfield, la temporada passada que vaig anar amb el Bernat a fer la semifinal Liverpool-Roma, i que em va agradar encara més. O sigui, tinc la sensació que la remodelació s'ha fet respectant molt l'ambient, respectant molt, diríem, les condicions sagrades d'Anfield, excepte una façana que potser l'han fet una mica alta i una mica moderna, però està molt cuidat. És a dir, no s'ha fet un Anfield nou i s'ha remodelat i s'ha trencat amb l'essència o amb l'encant, sinó que s'ha sabut trobar aquest punt d'equilibri. I l'estadi, que li han fet una tribuna més alta, diríem que fa un soroll especial. Vull dir, sempre, Anfield sempre ha sonat diferent.
És molt xulo.
Home, tal i com ho expliques, tal i com ho expliques, ara
ja... Però
hi arribarà, ni ganes d'anar-hi ja.
Jo us diré...
Hashtag tenim pressa.
I estàs d'acord o no, Bernat?
No, jo vaig més enllà. Jo us diré un titular. Jo he tingut la sort d'estar a tots els camps d'Europa importants gràcies a la Champions. És el millor camp d'Europa, Anfield. El millor.
Per veure
tots.
Futbol, dius.
Per veure futbol, d'ambient, em refereixo. Sí. No? Arquitectònicament, us parlaré del de Braga i de coses estranyíssimes. No, no és veritat, eh? Però per anar a veure un partit de futbol d'ambient i de com es viu allò, jo crec que no hi ha res que superi a Anfield.
El de Braga és que està fet amb un penya-segat, no?
Sí, és una qüestió arquitectònica molt interessant.
L'Sporting de Braga tardarà anys en jugar al Champions.
Sí.
Bé, doncs ara, Jaume Ramon, no sé si has estat ràpid, ens pots fer el recompte, i per tant, de la TDT es desprèn que vol quin rival?
L'Ajax, amb 5 vots.
Volem l'Ajax, eh?
L'Ajax, sí.
És el que té menys opcions... Estadístiques,
sí, no? Sí, a més és el que té menys opcions. Després vindrien Liverpool i Schalke amb 2 vots.
Molt bé. Volem Ajax. Si no volem...
Liverpool amb 5 vots, però a molt poca distància el Manchester United amb 4 vots.
No ens agrada gaire la idea d'anar a vuitens de final ni a Old Trafford ni a Anfield. Bé, doncs són els resultats de la TED, eh? Del sorteig de Champions es farà demà a les 12 del migdia, en sortirem de dubtes, veurem què li toca al Barça i què li toca al Madrid, quines eliminatòries queden per a aquest quadre. I abans tenim pendent, Marc Domènech, la petició del Bernat. Has pogut resoldre la pregunta?
Sí, he agafat aquells dos partits i he mirat els altres partits de tots els que ha jugat al Barça, en quants la localització era més a camp del Barça que no a camp del rival.
Ah, molt bé.
Llavors, anem per parts. Fem Espanyol-Barça primer.
Sí.
Va acabar amb un 54% de localització a camp del Barça.
O sigui més a camp del Barça.
Més a camp del Barça. Sí, sí, tots els que diré ara són més a camp del Barça.
O sigui que els dos últims partits fora de casa, el Barça ha viscut més de la transició que no del domini a camp rival.
Llavors, els dos contra el Tottenham, ell ha parlat del de Wembley, va acabar amb un 52% a camp del Barça.
Sí.
I també, el de casa...
Perdona, també més a camp del Barça, Bernat. Veus la sorpresa que preparava?
Sí, sí. I el de casa, 55%.
Més a camp del Barça, o sigui, estem trobant molt,
Sí, però hi ha algun partit d'aquesta temporada que el Barça hagi jugat més a camp contrari?
Sí, algun hi ha.
Home, aquestes dades són interessants, perquè així vistes de cop fa com impressió, I tenies alguna cosa més?
Sí, PSV-Barça va acabar amb un 52%.
A on?
A camp del Barça. Tots aquests camp del Barça, sí. I el Barça-Sevilla amb un 53.
El PSV-Barça va ser aquell partit tan trencat sense control, i el Barça-Sevilla va ser el dia que es va lesionar Messi, que bueno, bé, aquell dia jo crec que hi ha un punt d'excusa. Però per tant m'estàs parlant que en total són
5
partits, eh? Sí. Bé, són 5 de 25, eh? O sigui que és una cinquena part.
Ja és representatiu, no?
Però són 3 de Champions, eh?
I molts dels últims,
Molts, sí, molts dels últims.
Llevant, Cornellà, el Tottenham a casa, i crec que ha dit també...
Els 3 últims, vaja.
El PSV.
Sí. Sí, i el PSV fora.
Molt bé, doncs seguirem aquestes dades, perquè són interessants i ens expliquen que el Barça s'està sentint còmode en la transició. Ara, per acabar, TET, l'efecte Costa.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable. L'efecte Costa.
Jordi, bona nit.
Hola, Ricard, bona nit.
El repte m'ha sortit al revés,
Però mira, vaja, com que no... La segona part no ens ha donat per gaire i he estat meditant jo sol, sense estar gaire pendent del partit, i he pensat que això d'avui, tot i que ja ens ho han tombat, Valverde, Busquets... això d'avui amb Sergi Roberto de Carrilé i Artur com un dels migcampistes...
No està malament,
Igual t'ho compraria.
Però ja has vist que emergència,
No, totalment. I a més, com m'heu començat a treure això de la localització, ja m'he començat a desesperar, ja he anat a buscar els ansiolítics...
Això podríem tirar del fil demà,
Perquè he vist el Torquelab claríssim. Ja el tenim fet demà. En tot cas, deixa'm dir que crec que en un moment de la transmissió tu deies que no hi hauria judici sumaríssim sobre això, perquè potser havíem madurat. Jo crec que ens hem resignat i que estem en un moment idoni de la història perquè el Barça porti samarretes a quadres i samarretes ratllades, ja perquè posats a perdre l'essència ja la perdem del tot. I dit això, a mi també em sap greu que després d'un 0-5 en què l'equip no se li pot retreure gran cosa més enllà de la seva essència, també està tocant la pera, al final te'n canses. Jo, sincerament, estic en una crisi d'aquestes que em diuen de nostàlgia, que ja m'he cansat de ser nostàlgic. I si volen jugar així, doncs no hi donem més voltes. Ara, a mi no m'apassiona, què vols que et digui? I tinc un conflicte intern perquè entenc que hi hagi gent que digui, però a veure, has guanyat 0-5 al camp d'un equip que abans del partit dèiem compte, que és un equip que fa les coses molt bé, que és el 6è de la Lliga, que probablement sigui la revelació. Et passeges perquè t'has passejat i no... Vaja, a mi el partit no m'ha omplert. Potser arribo a la conclusió que la tara és meva.
No, jo crec que ens passa més, Hem de trobar solucions i sortides a la contradicció. Però jo crec que està ben vist i ben explicat, Jordi, que això no t'apassiona, però aleshores hem d'intentar valorar el que veiem respecte a quina és la intenció, al nostre gust.
No, està clar. Llavors hauríem de... Si és per adaptar el gust, hauríem de començar a canviar
un munt de coses, probablement començant per l'entrenador i passant per molts dels fitxatges que s'han fet els últims anys. Però és veritat que amb el que hi ha ara no sé si es pot fer gaire una altra cosa i potser ens haurem d'adaptar al que s'adapten moltes altres aficions, que és que els seus equips guanyin i de tant en tant, doncs mira, amb una mica de sort es diverteixin. I posats a divertir-nos, nosaltres tenim el que diverteix més, vull dir que...
Això mateix. Amb Messi sempre hi ha festa assegurada. Va, ràpidament, dues paraules, perquè ja que a l'efecte Costa el convidem. A qui vols?
Ajax.
També, t'apuntes a la TET. I a qui no vols?
Liverpool.
O sigui, perfecte, eh? Ens ho quadres, fantàstic, sí, ens fas el llacet. Doncs fins demà, que sabrem els resultats i escoltarem el Tot Costa.
Molt bé, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
Recupera el podcast de la TDT, el Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.